benvinguts al cicle d'entrevistes que Cuat.cat els ofereix amb motiu de les eleccions espanyoles del 26 de juny. Avui és torn per a Convergència i ja ens acompanya a l'estudi de Cuat.cat Damià Calvet, que també és tinent d'alcalde d'Urbanisme a la ciutat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Comencem aquesta entrevista en què volem repassar els diversos eixos del programa de Convergència per a aquestes eleccions del 26 de juny. I una de les preocupacions de la ciutadania és saber quina política d'impostos hi haurà en els propers 4 anys a l'Estat. D'entrada, si Convergència Democràtica és decisiva a Madrid, quina seria la política d'impostos que els agradaria que impulsés el proper govern de l'Estat espanyol?
La política d'impostos en qualsevol país és una combinació de diversos nivells, el local, el regional o subnacional i també l'estatal, i en aquest cas les eleccions són el govern de l'Estat, són acords generals i per tant doncs, amb una incidència especial sobre el que es tributa. Nosaltres sempre busquem una fiscalitat que d'una banda estimuli el creixement i de l'altra redistribueixi la riquesa. I en aquest sentit creiem en un impost de la renda doncs, que sigui molt horitzontal, però que també gravi, evidentment, les rendes més altes. Aquesta és la millor manera perquè, doncs per una banda, s'estimuli l'activitat econòmica en el país, però per l'altra hi hagi una redistribució justa d'aquesta riquesa. Nosaltres creiem que el greuge principal que tenim en matèria impositiva a Catalunya, perquè són eleccions a Corts Generals, però estem parlant de Catalunya i Convergència parla des de Catalunya, és precisament l'enorme dèficit fiscal que tenim com a país, la manca d'inversions de l'Estat, la manca d'inversions en infraestructures, que això ens marca. Si nosaltres tot això ho poguéssim fer com a Estat propi, no hauríem de, o més aviat ho direm positiu, podríem fer una política fiscal doncs, més justa per Catalunya.
En el cas de l'IRPF, en el seu programa diuen que cal reequilibrar-lo i diuen que hi ha tipus impositius que arriben a ser excessius. No sé per quina franja de la població es refereixen, si les franges amb les rendes més altes, les rendes mitjanes, les rendes baixes.
L'impost de la renda és un impost molt, molt especial. Com deia abans, és molt horitzontal. La distribució de la riquesa a la societat doncs, té una classe mitjana molt ampla, molt massiva, la suporta gairebé el 100%, i doncs una punta de rendes altes que s'han de gravar, evidentment, amb tipus més alts. Entre les rendes més altes i aquesta gran base horitzontal que aguanta gairebé tot el 100% de l'impost de la renda, hi ha unes classes intermitges, que podríem parlar entre 100 i 150.000 euros bruts anuals d'ingressos, que en ocasions s'equiparen amb les rendes més altes, les que superen els 200.000, els 300.000 euros bruts anuals. Hauríem de ser capaços de diferenciar uns tipus impositius més alts per a aquestes rendes molt altes i més moderades per aquestes rendes, diguéssim, mitjanes altes, perquè en definitiva són sobre, en moltes ocasions, sobre les que es basen l'emprenedoria i l'estímul econòmic de la societat. I per tant, fer aquest equilibri que ens permeti que la societat continuï avançant sense abandonar ningú. Per una banda, un té la sensació que s'hi grava molt les persones que tenen negocis, que emprenen, que fan que l'economia d'un país doncs, giri, està restant possibilitats en el país, i per l'altre, evidentment, saps que no pots gravar més del compte a la immensa majoria de la gent que està cobrant doncs, salaris mínims o salaris, diguéssim, de la banda mitja baixa. No? Per tant, la combinació de tot plegat és la que ens ha de possibilitar tirar endavant. Però insisteixo, si disposéssim de mecanismes, d'eines d'estat propi, segurament podríem fer una política fiscal molt més avançada que la que ens permet ara actualment el marc en el que estem, que és el marc de l'Estat espanyol.
Però les coses poden canviar molt tenint en compte que la Comissió Europea ja ha dit que el proper govern espanyol haurà de retallar 8.000 milions més per complir el que són els límits del dèficit. Ho dic perquè és una xifra que a vegades s'abandona a les entrevistes i en els debats electorals, i el que farà això és, diguem-ne, empitjorar, i en el proper govern espanyol, si té després suport d'altres partits, fa una altra cosa, però vaja, que tindrà aquesta pesa, aquesta llosa a sobre d'aquests 8.000 milions, a més d'uns possibles 2.000 que podrien caure també de multa.
Hi ha tot uns ajustos estructurals que s'han de fer, sens dubte, estem lligats per uns objectius de dèficit que hem de complir, si no malament, si no continuarem anant, diguéssim, una miqueta a la inèrcia d'uns anys en els que el dèficit va ser excessiu, i per tant això ho hem de corregir. Però, d'altra banda, les retallades o els ajustos en els pressupostos no venen només per el que són els ajustos en els tipus impositius, poden vindre de molts altres factors. És evident que els ingressos compten, però hem de tenir en compte que hi ha altres tipus d'impostos, els tipus doncs, o els impostos més directes a societats, els impostos més directes a patrimoni, que també poden jugar en aquesta equació del manteniment del dèficit. No només estem parlant d'ingressos, sinó també de despeses, d'aquí les retallades. No? Aleshores hem de continuar veient en quin àmbit hem de ser capaços d'ajustar despeses sense tocar la base del que és el nostre estat del benestar. Estem parlant que no podem fer ni una passa enrere en matèries tan sensibles com sanitat, educació, seguretat. En aquests camps nosaltres no podem fer ni un pas enrere i, per tant, intentarem evitar amb altres compensacions que hi hagin retallades que agreugin situacions de risc o que senzillament empitjorin la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes.
L'IVA, en els darrers 4 anys de govern complets del Partit Popular, va haver-hi un increment del general, va passar del 18 al 21. Si vostès poden condicionar el proper govern espanyol, què proposarien en matèria d'IVA?
Doncs l'IVA és un impost que és el consum, és un impost que està internacionalment reconegut i aplicat en tots els països similars al nostre, però que té unes diferències notables d'aplicació amb uns països i amb uns altres, tot i tindre un marc gairebé únic fiscal i monetari, no? Estic parlant de la Unió Europea. Nosaltres creiem que l'IVA pot ser de tipus elevats allà on hi ha països amb rendes elevades i amb sous també elevats. Aquest impost que representa l'IVA aleshores té menys impacte en la butxaca del ciutadà. En la nostra situació segurament hauríem de ser molt i molt cautes en els tipus de l'IVA, perquè no oblidem que la nostra renda per càpita o els nostres salaris són més baixos que la mitjana d'alguns d'aquests països que sí que tenen tipus impositius alts. D'altra banda, hi ha alguns productes de primera necessitat, hi ha alguns productes bàsics, hi ha alguns serveis que no poden tenir IVAs alts, perquè llavors estem gravant l'accés a aquests serveis o estem gravant l'accés a la millora de la vida dels ciutadans, no? Concretament l'IVA cultural. L'IVA cultural és una vergonya que el tinguem amb els nivells que el tenim i, per tant, tant per a serveis bàsics com per serveis que poden millorar, estimular el que és una societat, hem de procurar anar a tipus reduïts o superreduïts. I podrem anar a tipus més alts per productes més de consum normal, sempre i quan, tant la mitjana de la renda per càpita com la mitjana de sous es vagin elevant. Però per tot això és imprescindible que també hi hagi dinamització econòmica, que hi hagi més ocupació.
Aquí anava ara a parlar-ne. Efectivament. Aquest 17,42% de taxa d'atur a Catalunya i d'un 20% aproximadament a l'estat espanyol. Mm-hmm. Què es pot fer per rebaixar aquesta baixa taxa d'atur tant a Catalunya i de retrucar a l'estat?
Doncs polítiques actives d'ocupació. A nosaltres ens preocupa molt que en aquests moments el paradigma, diguéssim, el debat polític se centri més en el que són les retallades, la prestació de serveis, la necessitat que hi hagin subsidis, de manteniment de subsidis, que no pas un debat centrat en el que és l'estímul de l'economia. Perquè sense una economia forta, sense ocupació, sense salaris dignes, és evident que no podrem sostenir tot l'altre. I per tant, a nosaltres ens agradaria que el pes del debat polític, ja sabem que el primer tema que he explicat o que he comentat preocupa molt, moltíssim, perquè és en el dia a dia que un es troba en situacions que han canviat, de vegades a pitjor, i per tant això impacta en l'opinió pública, en la publicada, i s'ha de tractar. Però hauríem d'anar canviant el paradigma i afrontar que nosaltres necessitem polítiques actives de dinamització econòmica, de generació d'ocupació. Necessitem estímuls de tot tipus al que és la implantació de noves inversions, el manteniment de les existents, a l'ampliació de les existents i a la contractació. Necessitem que la gent pensi més en l'economia i l'ocupació. Necessitem que els polítics pensem més i fem més polítiques actives per l'economia i per l'ocupació que no pas pel subsidi. Sense oblidar mai que hi ha una part de la societat que lògicament necessita d'aquests subsidis, d'aquestes polítiques actives també en matèria social. Però necessitem disposar d'eines molt més potents per a la generació d'ocupació. I aquí una vegada més surt el que és les nostres cotilles, que són les estructures polítiques en les que estem. És evident que mentre estiguem en el marc de l'Estat espanyol, amb el dèficit fiscal, amb el dèficit d'inversions, amb les cotilles, diguéssim, a qualsevol política activa que ens posen, nosaltres no podrem aplicar plenament a Catalunya aquestes polítiques que necessitem per estimular l'economia, per generar ocupació.
Però una cosa és crear ocupació i una altra cosa és que aquests llocs de feina siguin de qualitat. Ho dic perquè el 2015 va ser l'any amb més contractes temporals i a temps parcial que mai ha tingut en els darrers anys l'Estat i Catalunya.
Com altres països del món, jo no demonitzaria un tipus de contractació per sobre de l'altre. Hi ha països que hi ha països que estan molt avançats econòmicament i que són líders mundials en el que és l'economia i que tenen tipus de contractació i estructures de contractació laboral diferents a les nostres i avancen, no? Per tant, el que necessitem nosaltres ara d'entrada és que hi hagi molta ocupació, molta ocupació, que aquesta ocupació vingui per la pròpia dinamització de les inversions existents, ampliacions, noves inversions, i això en moltes ocasions començarà per contractacions parcials. Però si aconseguim una gran base d'ocupació, llavors serem capaços d'anar remuntant, d'allà millorant la situació general i també de poder anar mantenint, insisteixo, les polítiques socials. Jo em vull referir de nou a que hi han determinades, en el llenguatge actual, comunitats autònomes que disposen de mecanismes dels que nosaltres no disposem i que els permeten ser molt més efectius en la recerca d'aquestes polítiques actives de dinamització econòmica, d'ocupació.
Ens referim
al País Basc i Navarra amb el concert econòmic, no? Veiem com, disposant d'un element clau que és la caixa, tu pots al final fer polítiques que són molt més beneficioses, no per entelèquies polítiques, no en genèric per no se sap què, sinó per la gent, per la gent. Mirem les quotes, els índexs d'atur del País Basc i de Navarra, mirem la capacitat per crear doncs, condicions que permetin tenir més inversions en els seus territoris i veiem que som, efectivament, molt més efectius que nosaltres. La diferència no és que siguin més llestos, que segurament n'hi ha que ho són més que nosaltres, sinó que senzillament disposen d'eines de les que nosaltres no disposem. Hem de buscar aquestes eines.
Va ser un encert o un error votar a favor de la reforma laboral del Partit Popular a l'inici de la darrera legislatura completa, tenint en compte aquestes xifres?
En aquell moment vam pensar que era un encert, en aquell moment, i fruit d'una determinada conjuntura econòmica molt, molt de crisi en aquell moment, fruit també d'una determinada diguéssim, d'un determinat mandat de la Unió Europea per corregir doncs tota una sèrie de macroindicadors que ens estaven anant malament, que vam considerar que aquella reforma estructural era oportuna. Amb el pas dels anys i amb l'aplicació pràctica del que s'ha d'aquesta reforma laboral, veiem que hi ha algunes coses que segurament doncs haguessin hagut d'estar més ben plantejades o matisades. Però Convergència és un partit que mai s'ha amagat. Nosaltres a Madrid, quan ha fet falta, en governs de l'UCD en el seu moment, en governs del PSOE, també en governs del PP, hem sigut capaços de ser responsables i de compartir decisions que en moltes ocasions doncs, són greus des del punt de vista de doloroses, de saber que estàs anant amb un primer pas que ha de permetre fer uns reajustos que al final han de servir, creiem nosaltres, per impulsar. Quan després veiem que una reforma estructural bàsica com la de ser la laboral no ve acompanyada d'altres mesures que permetin avançar definitivament, és quan veus que el pas que has fet de responsabilitat segurament o ha quedat curt o inclús es pot malinterpretar per part de la societat. No? Tu fas una reforma estructural com la laboral, però al final el govern de l'Estat continua gastant diners en infraestructures que no són necessàries. I estic parlant de l'AVE a cada racó d'Espanya en comptes de invertir en infraestructures que realment complementin aquesta reforma laboral per avançar econòmicament. I aquí és quan dius, home, si haguéssim sabut això, segurament no haguéssim votat la reforma laboral.
Si es presenta l'opció de derogar-la amb una nova majoria del Parlament, vostès donarien suport a derogar-la?
Al Congrés dels Diputats, veurem amb quines condicions i sota quins paràmetres. Pensem que tenim en aquests moments un escenari polític molt obert, o almenys això ho diuen les enquestes, un Partit Popular que apunten que podria guanyar però segurament no tindria una majoria suficient per formar govern, una pugna molt fina entre el partit dels socialistes, el PSOE i la gent de Podemos, el paper de Ciutadans, veurem què en surt de tot això, veurem si hi ha una majoria suficient com per poder governar i si aquestes majories són d'un sentit polític o d'un altre. Serà radicalment diferent que facin un govern PP i Ciutadans que no que facin un govern PSOE i en Comú Podem o la gent de Podemos, per entendre's, no? I per tant el plantejament d'aquesta possible reforma serà diferent. Però insisteixo, no serà tant la reforma en si mateixa, sinó la reforma acompanyada de què? Perquè amb la reforma sol no n'hi ha prou. Fa falta saber què es fa amb tota la resta de temes, amb tota la resta de reformes estructurals, inclosa les despeses en inversions, diguéssim, d'infraestructures. Això és bàsic. Una cosa ha d'anar acompanyada de l'altra. Per tant, nosaltres ho veurem en comú. Nosaltres ho veurem en global i apostarem perquè l'Estat, per una banda, doncs, tingui unes condicions que ens permetin avançar, però sobretot que siguin molt amatents a que des de Catalunya el que volem són unes condicions que ens permetin seguir el nostre full de ruta. Ajudarem amb el que faci falta, com sempre hem fet, però seguir el nostre full de ruta. Els nostres vots, com diu el nostre candidat en Quico Homs, els vendrem cars. Els vendrem cars perquè volem que tot això, diguéssim, es pugui anar complint les imposicions o les directrius que es marquen des d'Europa, necessàries, insisteixo, per anar avançant com a estructura d'estat, però alhora que tot això ens permeti anar aplicant el nostre full de ruta.
En el seu programa diuen que una condició indispensable per donar suport a algun futur president del govern espanyol serà iniciar immediatament les converses amb el Parlament de Catalunya per a la convocatòria d'un referèndum. Amb quins partits estatals ho intentaran? Ho dic perquè el PP, el PSOE i Ciutadans ja han dit que res de res. A més, Susana Díaz aquests dies ja ho ha remarcat en diverses ocasions.
Està desfermada.
I Podem ha dit, i les seves confluències, que el referèndum no és una línia vermella.
Sí, estem davant
d'una... Com s'aconsegueix aquest referèndum tenint en compte aquest escenari en què la immensa majoria dels partits estatals no hi estan per aquesta feina?
Doncs, obeint el mandat del Parlament, que en definitiva és el mandat del poble de Catalunya. Nosaltres, quan expressem, diguéssim, en concreció com volem avançar, en moltes ocasions som conscients que es poden produir, diguéssim, uns taps que ens impossibilitin seguir avançant, no? Dir, escolti, nosaltres volem seure'ns i ens diuen, bueno, si no hi ha ningú a l'altra banda, però el Parlament de Catalunya així ho ha decidit. El poble de Catalunya va votar una determinada configuració del Parlament de Catalunya i a l'inici d'aquesta legislatura, Junts pel Sí, juntament amb la CUP, va doncs, fer una primera manifestació política de com havia de ser aquesta legislatura. Aquesta legislatura curta, complexa, en el que hi ha un full de ruta que volem seguir. I com a primer episodi d'aquest full de ruta hi ha tot allò que s'ha marcat des del Consell Nacional per la Transició, Consell Assessor per la Transició Nacional, que diu, escolti, vostès han de crear unes condicions per poder asseure's amb el govern de l'Estat. En cas de que això no sigui possible, vostès han de demanar empara internacional, i en cas que això no sigui possible, vostès ja poden anar a solucions unilaterals. Això està escrit en els llibres blancs de la transició nacional i això està recollit en els pactes polítics de Junts pel Sí i per la CUP. Per tant, després podem fer molts invents de dir, escolta, una declaració unilateral primer, una resolució, en qui s'asseuran, nosaltres ho tenim escrit. Primer nosaltres ens hem de seure. Si ningú se senta amb nosaltres, però nosaltres ens assentarem, hem de demanar empara internacional. I si així no ho aconseguim, hem d'anar a solucions unilaterals.
Referèndum unilateral d'independència, com ha sortit aquests dies
als mitjans? Com a última instància. No la podem abandonar, però com a última instància. El full de ruta... és que hi ha molt treball darrere el full de ruta. De vegades sembla que es diuen les coses, diguéssim, sense treball previ, no? Però aquí hi ha hagut un grup de gent d'altíssim nivell que han treballat tots i cadascun dels detalls del full de ruta de la transició nacional. S'ha parlat a nivell polític, s'ha parlat a nivell d'infraestructures, impositiu, de seguretat, de tots i cadascun dels àmbits sectorials del que ha d'esdevenir Catalunya com a estat independent. I el principal, el que ho ha d'iniciar tot, que és el polític, té definides unes pautes que nosaltres volem seguir. No volem improvisar, no volem anar a cop de declaració, no volem anar a cop d'ocurrència, segons la conjuntura política. Mira, ara com que s'han bloquejat els pressupostos del Parlament i tenim una situació tensa, ara ens inventem, no sé què, no, seguim el full de ruta.
Però aquesta legislatura està penjant d'un fil al Parlament de Catalunya, ho dic perquè al setembre hi ha una qüestió de confiança i si el president Puigdemont no la supera, hi haurà d'haver-hi eleccions i podria canviar aquesta majoria al Parlament.
Això serà la responsabilitat dels diputats i diputades que hi ha al Parlament de Catalunya. Nosaltres està molt clar que no teníem cap altra solució, cap altra sortida en el bloqueig dels pressupostos que la moció de confiança. Pensin que en qualsevol país normal, si tu presentes pressupostos i el Parlament els rebutja, això gairebé és motiu de convocatòria immediata d'eleccions. Una altra cosa és que no els presentis, perquè tu no tens una majoria i ja negocies el que ha de ser la pròrroga dels pressupostos. Però si tu els presentes i Junts pel Sí els va presentar, fruit d'un pacte amb la CUP que han incomplert, de manera flagrant. Després busquen excuses, però han incomplert de manera flagrant. Tu el que has de fer és sotmetre la teva acció a una moció de confiança, faltaria més. I per tant ara, doncs, la resta de partits polítics, i en especial la CUP, han de mirar-se al mirall, veure si volen seguir amb aquest full de ruta acordat en el minuto d'aquesta legislatura o no. Nosaltres creiem que tindrem prou vots com per superar aquesta moció de confiança i seguir aplicant el full de ruta. I lògicament no estarem de braços creuats fins al moment de la moció de confiança. Estem treballant ara des del govern, estem treballant també amb les relacions polítiques, no només amb els partits polítics, sinó també amb les forces, diguéssim, socials que recolzen la transició nacional, perquè la moció de confiança se superi i puguem seguir avançant. Per Junts per Sí és molt important seguir aplicant aquest full de ruta amb el que ens van presentar en unes eleccions i les van guanyar.
Corrupció. Què es pot fer per aturar els casos de corrupció?
Corrupció...
Tant al Congrés, sí, dintre de la legislació estatal.
La corrupció és una xacra que tenim com a sistema i sobre la qual hi ha d'haver tolerància zero. Això és evident. Això és fàcil de dir i més difícil d'aplicar, perquè hi ha molts nivells de corrupció. Hi ha, de vegades, una corrupció dels partits polítics, que hi ha hagut, i seria, diguéssim, jo soc representant d'un partit polític, però em posaria una vena als ulls si ho negués.
Si li anava a citar uns quants en què surt del seu partit.
Ho podem fer.
És a dir, són creïbles les promeses que fa un partit polític, com en aquest cas Convergència, tenint en compte que hi ha hagut casos de corrupció que ha afectat membres d'aquesta formació?
Jo crec que sí.
Ho dic de cara a la ciutadania, algú que no se'n pugui refiar dient vostès han tingut casos de corrupció i ara diuen que lluitaran contra la corrupció.
Miri, jo crec que primer és legítim que no se n'enfiïn, aquí cadascú ha de prendre la determinació que cregui amb la seva consciència i amb el seu vot, però alhora jo crec que també hauria de ser legítim que els partits polítics continuéssim defensant la nostra honorabilitat. Jo crec que tan legítim és una cosa com l'altra i m'explicaré millor. Diguéssim, un govern és molt complex, un govern d'una societat és molt complex, i jo crec que des del final de la dictadura fins ara, el Parlament de Catalunya, però no només des del Parlament de Catalunya i govern de la Generalitat, sinó també en molts ajuntaments, la societat s'ha transformat molt i en positiu, i afortunadament hem avançat moltíssim. Estem ja, doncs, equiparats el que seria molts aspectes. En molts altres encara hi hem d'arribar a la mitjana de la Unió Europea, hem avançat en equipaments socials, culturals, l'economia, la democràcia en si mateixa, tot això ha avançat moltíssim. I tot això al final té uns noms i cognoms. Hi ha hagut uns partits polítics que han fet possible, acompanyat sempre d'una societat civil activa, de vegades més passiva, però en la majoria de les ocasions activa, que han creat aquestes condicions per tenir una societat que globalment ha millorat. Però aquesta millora global també ha comportat que en ocasions hi hagi hagut gent que se n'hagi aprofitat. I n'hem de ser conscients. Hi ha hagut gent, en noms i cognoms, en els partits polítics, que se n'han aprofitat. I això nosaltres ho hem d'eliminar. Però jo insisteixo, vull posar en valor que actualment, i Convergència, per citar Convergència no citar altres partits polítics, té milers, quan dic milers són milers, de representants, regidors, alcaldes, membres del Parlament de Catalunya, membres del govern, que treballen honestament per fer avançar cada municipi i cada àmbit institucional i, evidentment, també el govern de la Generalitat. I aquest treball honest és el que hem de passar en valor, és el que hem de posar en valor i el que hem de continuar defensant. I, evidentment, doncs, hem de detectar qualsevol possible cas de corrupció que n'hi han hagut i eliminar-lo. Nosaltres hi estem compromesos. Per tant, tan legítim és que la gent no se n'enfiï, com legítima la voluntat de seguir avançant amb honestedat, i insisteixo, milers de regidors, d'alcaldes i alcaldesses a Catalunya que avancen dia a dia sense corrupció per tirar endavant el país, que fan avançar el país, i ser molt curosos, detectar molt a la primera possibles casos de males conductes i apartar-les.
Si les dues formacions independentistes que es presenten a aquestes eleccions, Esquerra Republicana i Convergència Democràtica, no sumen majoria absoluta el 26 de juny a Catalunya, què significarà això pel procés?
Nosaltres creiem...
Ho dic perquè, a més, les enquestes a vostès els donen uns resultats inferiors, més baixos que les del desembre.
Alhora, nosaltres estem notant, amb els nostres actes electorals que en fem, i a Sant Cugat concretament en fem molts, un to més positiu. És veritat que de vegades les enquestes
van... Però Sant Cugat és un oasi de convergència dintre de l'àrea metropolitana.
Els oasis sembla que siguin perquè sí, els oasis es treballen, per entendre's, no? Vull dir que aquí...
Em remeto als resultats,
Sí, però aquí al darrere hi ha una feina activa de tot un grup de gent, des del partit i des del grup municipal, si és això, que treballa dia a dia perquè això sigui possible. Això no es ve donat, Aquí hi ha molta feina al darrere perquè això sigui així i es reconegui la feina de convergència, Insisteixo, no ens ve donat, no és que la gent ens regali el vot, la gent es vota perquè creuen que al darrere hi ha una bona feina. I, per tant, nosaltres estem trobant aquest to més positiu que intentarem reflectir en vots. Ara no volem tant que ens desitgin sort com que ens votin, no? Però insisteixo, estem trobant aquest to més positiu. Nosaltres intentarem guanyar, intentarem que des d'aquesta victòria a Sant Cugat puguem aportar al màxim el que és el resultat a nivell nacional de convergència. Intentarem que tot això sumi pel procés, per aquest procés de transició nacional que ens ha de portar a tenir una estructura d'estat, a tenir una Catalunya independent. Ens agradaria molt que poguéssim sumar, que les forces sobiranistes poguessin sumar. És veritat que hi ha una força, que és la de Podemos, que en aquests moments està en gràcia i a partir d'uns quants eslògans són capaços de mobilitzar gent que creuen que han de votar prioritàriament aquestes opcions socials per davant de les nacionals. Nosaltres els diríem, no es deixin enganyar, no es deixin enganyar, perquè el que importa ara és culminar el procés de transició nacional, ser independents per després fer la millor de les societats possibles. Ja hem vist en altres ocasions que el qui promet que des d'Espanya seran capaços d'arreglar aquest encaix s'han equivocat, ens han enganyat i al final el procés s'ha embarrancat, no? I nosaltres el que volem posar en valor és que el que convé en aquests moments és culminar el procés de transició nacional, per tant, que assumin les forces sobiranistes i, en continuació, poder continuar treballant per posar les bases que ens permeti tenir una societat millor, més justa i més cohesionada.
A Sant Cugat, a les últimes eleccions espanyoles, van quedar en primera posició, 1.000 vots per sobre d'En Comú Podem, que les enquestes auguren que tindrà un increment. Corre perill la primera posició de Convergència a Sant Cugat?
Jo insisteixo en dir que això mai et ve donat ni regalat. Tu has de treballar, i nosaltres estem treballant molt, des del partit i des del grup municipal, per continuar tenint aquesta primera posició. Creiem que si la tenim, i si la vam tenir el desembre, és no per casualitat, sinó perquè la gent reconeix una molt bona feina. Des del desembre fins ara hem continuat fent aquesta bona feina, continuem estant al carrer, continuem estant donant respostes als ciutadans i a les ciutadanes de Sant Cugat, en referència a temes municipals i a temes nacionals. Ahir mateix vam fer un molt bon acte amb el president Mas, que ens va acompanyar, vam passejar per Santiago Rusiñol, per Santa Maria, la gent se li apropava i a banda de reconèixer-li el seu paper activíssim en la configuració política actual que estem vivint, el procés de transició nacional és en part gràcies a la valentia del president Mas i la gent de Convergència en desobeir l'Estat el 9 de novembre, recordem-ho, hi ha gent que reclama que desobeïm, el primer gran acte de desobediència el va fer Convergència, recolzat amb altres partits polítics i en part de la societat, estic referint a Esquerra Republicana, a la pròpia CUP, a Òmnium, a l'ANC, a l'AMI, etc. Però va ser un acte de desobediència pel qual actualment hi ha tres alts càrrecs de Convergència imputats de debò per aquest acte. No? Per tant, això que se'ns ha reconegut, ens agradaria que es continués visualitzant com la continuïtat del full de ruta i, per tant, continuar disposant d'aquesta primera posició en resultats electorals a Sant Cugat.
Ho veurem el 26 de juny. Damià Calvet, tinent d'alcalde d'Urbanisme i membre de Convergència Democràtica, moltíssimes gràcies per haver vingut a cua.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, els recordem que amb aquesta entrevista tanquem aquest cicle de converses per conèixer els programes electorals dels partits i els recordem que dimecres que ve, a les 9 del matí, a cua.cat tindrem el debat electoral. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.